La primera, hi ha una sèrie de persones que han demanat intervenir. Sí que demanaria, al ser possible, la màxima brevetat, perquè hi ha moltes persones que han demanat intervenir a l'audiència pública. La primera persona que ha demanat la paraula és la senyora Yolanda Rodríguez. Si li poden acostar, sisplau, el micròfon. L'escoltem.
Sí, miri, bueno, que van comentar que, bueno, altres persones li havien retirat la plaça d'aparcament perquè, bueno, estaven fent un ús incorrecte de familiars i tal. Jo em pregunto per aquesta persona no ho fan. I, bueno, i una altra qüestió també és que, a veure, vostès com a organisme públic n'han de tenir l'obligació de comunicar a la Generalitat, que és qui ha donat aquesta prioritat, doncs de dir-li que aquesta persona és una farsant, perquè si no té problemes de mobilitat, que està fent un ús incorrecte, que hauria d'anar adreçat concretament a aquestes persones i no a qualsevol. I, bueno, i si això no ho fan, doncs donin-li la resta de veïns, que no els calgui tenir aquesta discapacitat per també tenir els mateixos drets, que en principi haurien de tenir tothom.
Gràcies, senyora Cristina Paraire.
Sí, bona tarda. Ens vam veure l'altre dia amb la senyora Yolanda Rodríguez per intentar, doncs, explicar aquest cas, no? Que hi ha denúncia d'un mal ús d'una plaça de mobilitat reduïda. Nosaltres internament, i així li vaig explicar, vam fer unes comprovacions i aquesta persona, doncs, té una targeta que li avala per 10 anys, que ja fa anys, eh? Però que li avala per 10 anys doncs poder tenir-la, i tot i així ja vam quedar que miraríem nosaltres d'insistir. Jo els barems i els criteris perquè la Generalitat otorga una targeta europea de mobilitat reduïda són molt diversos. Alguns tenen coses físiques i altres no. Nosaltres no tenim informació a quins són els motius pels quals se'ls dona a una persona una targeta de mobilitat reduïda. Nosaltres el que fem és complir el que diu, que quan una persona és titular d'aquesta targeta i ens demana una plaça, doncs el que fem és atendre-ho. Té una plaça vàlida, tot i així, com que ja vam quedar que jo faria algunes revisions, doncs continuo. Gràcies.
Gràcies. La segona intervenció demanada, registrada, del senyor Josep Arcas.
Bona tarda, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, m'agradaria interpel·lar el grup municipal de la CUP. Hauria estat bé que hagués estat la senyora Sierra, però bueno, igual estarà preparant els preparatius dels 8.000 motius. En qualsevol cas, bueno, primer de tot m'agradaria felicitar-los pels bons resultats que han tingut a les eleccions al Parlament, senyor Cimarro. La veritat és que ja va sent hora que cada cop els santcugatencs van obrint més els ulls sobre qui són vostès. M'he pres la molèstia d'elaborar una sèrie de dades comparant les eleccions del Parlament, les últimes del 2021, amb les del 2024, el mateix amb les municipals. Són dades. En dos mandats vostès han perdut la meitat de la representació amb la que compten. Van passar a tenir 4 electes el 2015 a disposar de 2 actuals. Les eleccions al Parlament, vull dir, les més recents. El 2021 van passar de tenir 2.836, bona tarda senyora Sierra, l'estava esperant amb molt de gust, a 2.148, vull dir, bueno, llavors, doncs, bé, està clar que vostès són més de 8.000 motius. Jo la veritat prefereixo els 12.000 motius que han donat a la candidatura de Junts guanyadora d'aquests comicis. També, en tema de taula pel català, que vostè ha parlat, senyor Sierra, jo vostè el vaig veure, senyor Cimarro, el grup de treball, hauria estat un detall com a mínim que es presentessin a la taula fundacional pel català, perquè a vostès van ser convidats, però bueno, ni van estar, i aquest pas ni se'ns espera. Llavors, m'agradaria interpel·lar a vostè, senyor Sierra, a veure si el deixa parlar el seu portaveu, el senyor Cimarro, sobre quina és la seva valoració sobre les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies. Si volen intervenir.
Senyora... Primer, em preguntaria ben bé quin és l'objectiu d'això i si pel que vam veure també per les fotografies té alguna cosa a veure amb el grup de Junts, veure ben bé aquesta interpel·lació, si representa el seu partit o no, a què respon? Perquè, si més no, és estrany. No tinc res absolutament a dir-li sobre les dades, no?, que ha pogut aportar. 8.000 motius en tenim moltíssims, creu-me, els tindrem aquests 4 dies de judici, els tindrem cada any i si no pararem. El judici que s'està celebrant és més que injust, li explicaria, però crec que no ho entendria. I des d'aquí, tot el suport a les 7 companyes que estan jutjades aquests 4 dies de 8.000 motius, sí, i ho direm 1.000 cops, som de 8.000 motius, clar que sí.
Gràcies. Li aclareixo, senyora Ariadna Sierra, que no és un afiliat de Junts. Per tant, no representa Junts. D'acord? 30 segons, sisplau, senyor Marques.
Pensava que era un minut, però bueno, intentaré ser el més breu possible, senyor alcalde. Jo no he pogut anar a la manifestació perquè la meva jornada laboral al sector turístic era de 7 del matí a 4 del migdia. Igual, no sé si serà. En qualsevol cas, m'agradaria llegir un comunicat de premsa que vaig fer en públic interpel·lant el grup municipal de Vox. Llavors, bueno, ja em tallarà quan se m'acabi el temps, però bàsicament instar a l'Ajuntament a sancionar el regidor i candidat de Vox, vostè, senyor Rodríguez, sobre un incident que es va dur a terme. Alguns dels aquí presents en són testimonis a l'Arxiu Nacional sobre un intent de sabotatge. Llavors passo a llegir el comunicat i ja em talla vostè quan consideri. M'agradaria denunciar públicament l'intent de sabotatge d'una jornada electoral per part del portaveu municipal del grup de Vox, el senyor Marc Rodríguez, amb la complicitat del seu company i regidor Jordi Guirado. Vostè, senyor Rodríguez, és lliure d'expressar les seves opinions per xarxes socials. Jo sempre he defensat la llibertat d'expressió. El que no comparteixo és la seva piulada en la que fa referència a un sobre de la candidatura de Junts Més que va aparèixer sospitosament a una cabina de votació de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquesta aparició es va produir 2 minuts després de que aquestes dues persones esmentades de l'extrema dreta constitucionalista s'apropessin al lloc esmentat. M'agradaria agrair públicament la feina dut a terme per part de tots els apoderats i apoderades de tots els partits i de les persones responsables de les meses electorals, així com el personal de l'Ajuntament. Per tot això, li demano, senyor alcalde, l'apertura d'un expedient sancionador al grup municipal de Vox Sant Cugat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Arcas. No sé si vol donar respostes al grup municipal de Vox. Endavant.
Senyor Josep Arcas, yo estoy perplejo, sinceramente. O sea, pero es que, en fin, bueno, es la norma, ¿eh? Nos acusa de sabotaje en electoral, me parece haber oído, ¿no? La realidad difiere mucho de lo que usted está diciendo. Y usted era testigo. Es que a mí lo que más me sorprende de todo es que usted estaba en el colegio electoral con nosotros apenas pocos metros cuando ocurrió lo que ocurrió. Nosotros llegamos al colegio electoral, concretamente al archivo, y lo primero que hacemos es hacer nuestra responsabilidad, que es corroborar que estén todas las papeletas de Vox. Nos dirigimos a la cabina, donde habían las cortinas precisamente estaban cerradas, para comprobar que esté la papeleta de la candidatura de Vox. Cuando abre las cortinas, nos encontramos todas las formaciones políticas y nos encontramos una propaganda de Junts, concretamente un sobre donde aparece la figura de Carles Puigdemont, el fugado en el maletero, nosotros evidentemente dijimos que este sobre no tenía que estar allá haciendo apología del partido político de Junts. Y usted fue testigo de ello, y se lo dijimos a usted y se lo dijimos a las personas responsables de técnicas del ayuntamiento. Lo más curioso de todo es que ese sobre tiene nombres y apellidos y dirección. Es decir, probablemente si ha sido la misma persona titular del sobre, que no lo sabemos, nosotros tenemos los nombres y apellidos de esta persona. Nosotros únicamente hicimos una, bueno, nosotros no, hice yo una publicación denunciando que había una propaganda electoral de Junts en una cabina de un colegio electoral, y tuve la decencia, la mínima decencia, que es muchísima, de tapar los datos personales de esta persona. Tras todos estos hechos que estoy explicando ahora, ahora me sorprende que usted venga aquí y nos acuse a nosotros de sabotaje electoral. ¿Está usted diciendo que yo he metido esa propaganda expresamente en la cabina? Porque si es así, a lo mejor hay que visualizar las cámaras y a lo mejor tengo que tomar yo acciones legales al respecto por una acusación falsa de un supuesto delito que es muy grave, que es un supuesto delito electoral. Como usted sabrá, es un tema muy grave. Yo creo que no hemos de llegar a estos niveles, evidentemente, porque yo tengo respeto a su persona. Pero, hombre, me parece sorprendente. Aparte, como usted comprenderá, yo a estas alturas no me dedico a meterme en cabinas electorales, a poner sobres de Junts electorales de otras personas.
Señor Marcos Imarro. Ay, Marcos Imarro. Marco Rodríguez, ha quedat clar la seva posició. Passem a la tercera intervenció. Veig que hi ha dues intervencions separades per part de la Federació de Coordinadora d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Sant Cugat del Vallès, si els hi sembla, qui hagi fet la pregunta, que faci les dues preguntes. D'acord? Ho dic perquè s'haurien d'esperar una estona i podem ajuntar les dues preguntes. No sé si hi ha un portaveu o una portaveu que formularà aquesta pregunta. Si s'acosta la... Ah, perdó? Sí, espera, un segon. Sí, no, perfecte, dic ajuntar-les, per no fer-vos esperar doncs, més estona, perquè si seguim l'ordre us tocaria d'aquí mitja hora o així. Doncs qui és qui fa la primera pregunta? Si l'acosta en un micròfon, sisplau, que es pugui presentar.
Bona tarda, jo sóc la Carola Alegre, de la coordinadora d'AFAS i de la Revolta Escolar. Les famílies de l'Escola Pública de Sant Cugat, des de l'Escola Bressol fins a secundària, som avui aquí per recordar-vos que el 2022 els que ara sou en aquest govern i en aquell moment éreu a l'oposició, vareu recolzar una moció per dur a terme la pacificació dels entorns escolars a Sant Cugat, presentada per nosaltres mateixes amb l'acord de tots els partits. La feina que s'ha fet fins ara... És que no m'hi veig. On era. La feina que s'ha fet des d'aleshores és absolutament insuficient i la prova la tenim amb els diversos atropellaments greus que alguns infants i famílies han patit en els darrers mesos en diferents entorns escolars. Els lleus no els tenim comptabilitzats, però sabem del cert que també n'hi ha. La negligència i la inacció de l'Ajuntament està posant en perill els nostres infants i les seves famílies. Les famílies de la Pública de Sant Cugat ens trobem avui aquí per fer-vos memòria i recordar-vos quins són aquests acords als que vam arribar el 2022 i per exigir-vos que es duguin a terme en la seva totalitat en el mínim de temps possible abans no tinguem més atropellaments greus. Els acords són els següents. A les instal·lacions dels propis centres escolars. 1. Substituir les zones d'aparcament que es troben dins del recinte escolar per àrees d'estada i de joc. 2. Reservar a tots els recintes educatius o en els seus voltants un espai segur per a l'aparcament de bicicletes, patins i patinets per tal d'incentivar la mobilitat activa al centre. 3. Revegetar els patis escolars amb arbrat i plantes que proporcionin ombra, millorin la qualitat de l'aire i esmorteixin el soroll. Als voltants i accessos dels centres escolars. 4. Eliminar l'aparcament i restringir el trànsit de vehicles motoritzats als carrers de l'entorn, especialment a les entrades del centre. 5. Vigilar i fer complir estrictament la normativa viària. 6. Prioritzar la mobilitat de vianants i ciclistes en el viari de l'entorn escolar. 7. Donar suport a iniciatives en el bicibús per tal que el bicibús esdevingui una alternativa real. 8. Millorar el transport públic urbà perquè sigui un servei públic atractiu i competitiu per la mobilitat escolar. Pel que fa a la planificació urbanística, 9. Integrar les mesures per fomentar escolars segurs i saludables en el plantejament urbà municipal. 10. Incorporar mesures específiques de limitació i pacificació del trànsit en els entorns escolars segons el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Des de Fridays for Futures, defensem el carril bici, Fem Bici, BAC, Unió Ciclista Sant Cugat, Assemblea pel Clima, Associació de la Bici, la Revolta Escolar i la coordinadora d'AFAS, estem treballant en els projectes participatius de camins escolars. I com ja hem dit en alguna ocasió, estem molt satisfetes de la feina feta fins ara amb tot l'equip de participació i mobilitat de l'Ajuntament. Us convidem a que continuem que continueu comptant amb nosaltres per col·laborar i treballar de manera conjunta sobre totes aquestes qüestions i així poder aconseguir una pacificació absoluta en un temps mínim. La salut de la infància necessita anar molt més enllà que els camins escolars. Dixit.
Gràcies per... Gràcies. Per contestar la primera part de la pregunta, té la paraula el senyor Bernat Picornell.
Ens agradaria, si és possible, posicionament de tots els partits.
Primer, com a govern, donem resposta a la petició que han fet, d'acord? Gràcies, senyor Bernat Picornell.
Gràcies, bona tarda. Per nosaltres, la seguretat dels entorns escolars és una qüestió que ens preocupa moltíssim. De fet, els dos episodis que s'han produït al llarg dels últims mesos ens preocupen enormement i, per tant, la petició que feu no només és lògica, sinó que ens la fem nostra. Crec que és una posició del govern, però també és una posició de resta del plenari, però en tot cas cada grup municipal ja s'expressarà en aquest sentit. Som conscients que és una qüestió que no resoldrem d'un dia per l'altre, i per tant nosaltres el que fem, com que no podem fer-ho d'un dia per l'altre, el que fem és obrir diverses línies d'actuació. Jo us explico només les qüestions relacionades amb l'estricta seguretat des del punt de vista de la regidoria, de la tinença d'alcaldia de seguretat, i després des de participació us explicaran allò relacionat amb els camins escolars en el projecte que s'està duent a terme. Ho explico només perquè ho sapigueu i en tot cas si voleu parlar-ne, diguem-ho, qualsevol altre àmbit o fòrum, oberts a fer-ho, el que respecta a la seguretat. Nosaltres tenim damunt de la taula un increment necessari de la plantilla de la policia local i creiem que això no resol totes les qüestions plantejades, però sí que hauria de poder resoldre en alguns moments, en algunes hores. Al llarg de les properes setmanes s'incorporaran 4 agents de la policia local nous, d'aquí 2 mesos se n'incorporaran 7, al llarg del curs que ve se n'incorporaran 11, per tant estem parlant que al llarg del curs, entre les properes setmanes i tot el curs que ve, estem parlant de 20 agents nous de la policia local, que com deia no responen a totes les peticions, és evident, no resolvem el problema amb això, però sí que crec que ens ajuda una miqueta amb algunes qüestions. Ja hem signat la incorporació dels 8 agents de civisme nous que tindrem a Sant Cugat. S'incorporen al llarg dels propers dies i malgrat que han de fer una formació interna per evidentment doncs, sortir al carrer amb la millor de les informacions i amb la millor de les tasques, intentarem que a la mesura del possible al llarg del final de curs, d'aquests últims dies de curs, aquests 8 agents de civisme puguin també reforçar la seguretat a les portes de les escoles matí i tarda. Són agents de civisme, per cert, que acaben el contracte el mes de desembre perquè està subjecte a una subvenció diguem, de la Diputació de Barcelona. Així que surti la següent subvenció, tornarem a demanar-los perquè som conscients que ajuden molt a la seguretat de l'entorn escolar. I en relació al treball exhaustiu que crec que estem fent des de participació, el regidor de participació doncs us explicarà, senyor alcalde.
Sí, per completar la resposta del govern, el senyor Francesc Duc, sisplau.
Sí, gràcies. Bona tarda. Bueno, primer que res, agrair sincerament la presència de representants de les AFAs i famílies que avui ens acompanyeu. La veritat és que sabem la logística que suposa que avui estigueu aquí, per tant, doncs, agrair-vos que ens ho vingueu a explicar de primera mà. A partir d'aquí, és el que deia en Bernat, el tema aquest de la seguretat dels entorns escolars és un tema molt transversal que afecta diversos departaments. Ara jo parlaré potser més amb èmfasi en participació, però des de mobilitat, des d'obres i projectes, doncs també és un tema que es treballa i per tant doncs, al final és posar sobre la taula totes les accions que s'estan fent des de l'Ajuntament en aquesta línia. En tot cas, l'objectiu final doncs és això, una ciutat més segura per a les persones, més saludable, més sostenible i a més que fomenti la mobilitat autònoma dels infants. I indirectament això vol dir també una ciutat més amable doncs, per a les persones. Per tant, en aquesta línia, jo crec que hi ha dues línies molt principals. Una que és la que comentava el tinent d'alcaldia de supervisió de l'espai públic, ja siguin policia o agents de civisme. I per altra banda hi ha el que són les millores físiques de l'espai entorn d'escolar. Per una banda, en aquest sentit sí que hi ha això que dèiem, les tasques que es fan més des d'obres i projectes, vianalització de carrers, no? A través de projectes concrets de reurbanització de ciutat, doncs es van fer les accions que es creuen en cada moment. Aquí en aquest capítol potser valdria la pena incloure, no sé si després la Cristina Paraire voldrà afegir alguna cosa, però tot el tema, per exemple, d'ombres de les escoles doncs és una cosa que s'ha presentat recentment, amb un import important de 650.000 euros que es posen sobre la taula aquest estiu per fer unes obres de millora. I després hi ha tota la part aquesta, més de participació ciutadana, que a través dels pressupostos participatius, amb l'eina aquesta que es va generar ja fa temps des de l'Ajuntament, doncs, no? Tenim tres grans projectes sobre la taula, que són els camins escolars segurs, el projecte de millora també dels passos de vianants i el projecte de millora de carrils bicicleta. Vale? Aquestes tres propostes que van ser guanyadores en els pressupostos participatius els estem treballant. Jo crec que en sou perfectament coneixedors des de la coordinadora de les AFES, ja que precisament ho estem treballant amb vosaltres des del principi, des de l'octubre de 2023, jo crec que n'has fet algun esment, i on doncs, això s'ha fet una primera fase d'informació, de creació de grup de treball on comptem amb les direccions i AFES de totes les escoles del centre i també dels instituts. A partir d'aquí es va fer una fase de diagnosi en la qual doncs, s'han fet més de 1.500 entrevistes a alumnes i famílies de totes les escoles per saber realment com arriben, com es desplacen fins a les escoles de Sant Cugat. Això són fases que hem anat treballant amb moltes reunions de treball internes. I ara estem una mica en la fase de concreció de totes aquestes accions, que també les estem compartint. De fet, hem fet diverses reunions, tot i així encara que el dia 4 i el dia 11 de juny també hi ha les dues últimes sessions per acabar d'afinar quines seran les actuacions de tots aquests propostes, i a partir d'aquí doncs, hi ha la fase d'execució d'aquests projectes i execució de les obres, vale? Que es preveu doncs, en aquest cas doncs, amb el planning que tenim previst, doncs, que a partir del 2025 es puguin començar a executar. Vale? No sé si això completa tota la informació, si es vol completar alguna cosa des del...
Gràcies. Ara donem veu a la resta de partits polítics. Ens han demanat també la posició. Senyor Ramon Gutiérrez, per part d'En Comú Podem.
Gràcies. Bé, jo moltes gràcies a tots per venir aquí, per venir a l'Audiència Pública a escoltar la vostra veu, en primer lloc. Crec que és molt important que el ple, diguéssim, vegi, no? que hi ha una mobilització i que hi ha una reivindicació que és important de situar. Nosaltres, sobre la moció que situava la Carola, no vam donar suport perquè no hi érem, no? En el mandat anterior, però sí que és veritat que estem 100% d'acord amb les mesures que es plantegen. No? I si bé és cert que mesures com han parlat, no? Doncs de policia o del tema dels camins escolars, van en aquesta línia, creiem que hi ha altres qüestions sobre les quals, bueno, el temps d'estudi una mica ja ha passat, no? I que tenim, hi ha una mica d'urgències i que es podrien fer accions com de qüestions, doncs, per exemple, d'urbanisme tàctic, no? Que són ràpides, que són poc costoses, o l'impuls, per no dir gairebé gratuïtes, o l'impuls del tema dels busos escolars, que també ha dit a la seva intervenció i que no hi ha hagut resposta per part de l'equip de govern, que jo crec que són elements claus a l'hora de pacificar també els entorns escolars. No? Dic que també situaves el tema de les ombres, no?, per amortiguar el so a les escoles. La primera moció que va aprovar aquest ple en el mandat va ser precisament per fer un pla d'ombres a les escoles. Ha costat, però jo crec que també s'ha de dir, no? I s'ha d'agrair que s'hagin posat fil a l'agulla i es comenci a treballar en aquest sentit. I jo crec que és la prova de que la lluita serveix, no? I que per tant doncs, que avui sigui aquí tanta gent a reivindicar aquesta qüestió, doncs, bueno, us animo a seguir-vos mobilitzant, perquè crec que fa falta situar aquest tema com una gran prioritat, que és al final el benestar i el futur dels infants de la nostra ciutat.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Sí, bona tarda, benvinguda, no recordo, perdona, el nom, no sé quin nom, Carola. Bueno, el primer de tot, desitjar que totes les persones afectades per els atropellaments estiguin bé. Bueno, el nostre grup polític, Vox, estarà encantat de rebre-la o rebre la seva visita o la Federació Coordinadora de l'Associació per escoltar les seves demandes i peticions i poder contrastar idees o alternatives per resoldre el problema de seguretat i pacificació dels entorns escolars. Jo em poso a la seva disposició, jo, el meu company Jordi i el nostre grup, per encetar i organitzar una reunió, doncs per intentar no, o sigui, per sentar-nos, per contrastar les seves demandes i buscar solucions al tema. Gràcies.
Gràcies. Per part de la CUP, el senyor Marco Simarro.
Sí, gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies per venir a l'Audiència Pública. Jo, breument, penso que coneixeu el nostre posicionament en relació a la pacificació dels entorns escolars. També diria a la pacificació més enllà, no?, de moltes zones de la ciutat. Sant Cugat és una ciutat que, bueno, ha donat massa peu potser al cotxe en molts àmbits, i segurament el que seria necessari i de fet urgent és garantir l'arribada segura dels infants a tots els centres de la ciutat, no? I sobretot prioritzant aquells mitjans que siguin, doncs, a peu mateix, amb bicicleta o altres vehicles de mobilitat personal, o inclús amb el transport públic, no? Creiem que aquesta és la línia. De fet, si ens ho miréssim en perspectiva, quan, bueno, s'està donant una mica el debat de tot plegat, pensava també en la proposta de zonificació escolar feta el mandat anterior, que també és millorable i es podria seguir treballant, perquè precisament entenem que les escoles han de garantir, doncs, aquella accessibilitat comunitària des dels barris, no? Llavors, a més a prop tinguem el centre educatiu, doncs més fàcil també és garantir que tot l'entorn respiri bé, no?, en termes de seguretat per arribar-hi. Jo crec que és una mica la línia a seguir. Convidaríem també el govern a prendre mesures, doncs, transitòries o tàctiques que a vegades potser no són tan, diguem-ne, resultones, però potser van bé per garantir la seguretat en última instància. Vam veure una acció l'altre dia al Gerbert d'Orbach, que agradarà més o menys, aquí no obriré un debat sobre aquest tipus de qüestions, però sí que al final, doncs, la ciutadania respon a un debat públic, doncs, de moltes maneres, i penso que això va en aquesta direcció, no? Llavors potser a vegades mesures transitòries són bones, no? El nostre compromís és ferm i pel que fos necessari, doncs aquí estem. Gràcies.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. Buenas tardes. Nosotros, no sé si conoce la política nuestra o las opiniones nuestras sobre el tema de la circulación y los vehículos en los entornos escolares, no sé si lo conoce. El de la CUP puede que sí, pero el nuestro pues quizá no lo sé. Pero nosotros no somos contrarios a la utilización del coche, ni para ir a trabajar, ni para ir a hacer cualquier otra cosa que quieras hacer, incluso para llevar a los hijos al colegio, ¿no? Y creemos que aquí el problema fundamentalmente es pues los conductores, los malos conductores. Los malos conductores son los que provocan los accidentes. No son los conductores, son los malos conductores. ¿Por qué hay accidentes? Pues porque hay malos conductores. Y por lo tanto es deber de la administración pública velar porque esos malos conductores pues no puedan hacer esas malas prácticas, ¿no? Y no se produzcan los accidentes. A más agentes de seguridad, menos accidentes. Es nuestra opinión. Y esa opinión la vamos a defender siempre y siempre la hemos defendido. Si ahora mismo en los entornos escolares hubiera un policía en cada municipal, en cada rotonda, en cada esquina de colegios, esos accidentes no se producirían. De hecho, está comprobado que los días que están los agentes, porque no sé si lo sabe, que hay agentes en algunas rotondas al lado de los colegios, los días que hay los agentes, esos accidentes se producen mucho menos, porque cuando la gente llega en coche y lo ve, pues automáticamente la velocidad baja. La gente a las 8 de la mañana va con prisa, y eso es un problema, porque a veces pues la prisa hace que te saltes algunos límites de velocidad y algunas señales de tráfico. Por lo tanto, si se respetan las señales de tráfico y se pone agentes para que la gente respete las señales de tráfico, los accidentes automáticamente tienen que descender. Es para nosotros la primera medida que se tiene que tomar. Para haber más agentes, tiene que poder un ayuntamiento contratar a más personas, tiene que haber más recursos económicos para eso. Y para haber más recursos económicos, las cuentas tienen que estar pues con dinero para poder hacerlo, cosa que no se ha producido en este mandato por las causas que todo el mundo conoce y que ya se han expuesto aquí muchas veces. Por lo tanto, hay que tomar medidas que no estén reñidas ni con el vehículo, ni con el uso del vehículo particular, ni con el derecho de las personas a ir andando en bicicleta o en otros vehículos de movilidad personal a las escuelas, por ejemplo. Gracias.
Gracias. Por part del PSC, al señor José Gallardo.
Gràcies. Jo crec que puc parlar en primera persona del mandat anterior, conjuntament amb la companya, la Pilar Gorina, que vam fer o vam iniciar tot el tema dels entorns escolars segurs, en aquest cas, no? I no només per la senyora Pilar o jo, sinó també vull posar en valor la part important que tenen les AFAs. Si no fos per les AFAs, que es van donar documents de treball, de propostes, això es va ajudar moltíssim com a ajuntament a poder fer una sèrie d'actuacions a diferents centres, com a Ciutat d'Alba, La Floresta, Collserola, Pi d'Enxandri, l'Olivera, i es vam quedar Joan Maragall, que sí que hi va haver algun tipus d'algun conflicte en algun moment, però sí que vam començar a treballar perquè ens ho creiem. Nosaltres ens creiem i ens creiem aquesta moció que, d'alguna manera, exigim al govern que es compleixi. La vam portar a terme quan estàvem al govern i ens la creiem de dalt a baix, no perquè quedi en paraules buides, sinó perquè ho vam aplicar. Segurament no vam arribar a tot arreu, ens va faltar molt per als anys que vam estar, però ens vam creure tota aquesta activitat. Ens vam creure el bicibús. També vam participar al Pia d'en Sandri amb l'iniciativa de l'AMB per potenciar el bicibús. Amb el Pia d'en Sandri, si no recordo malament, amb el Margall també vam fer alguna actuació. No va acabar de funcionar, sí que és veritat, però crec que s'ha de continuar reforçant que el bicibús continuï. I perquè això funcioni, s'ha de fer un accés a les escoles segures i que el carril bici arribi a les escoles, perquè pugui arribar d'una manera segura. Per tant, poso en valor tota aquella feina que vam fer, no només com a govern, no només com a regidor, sinó també en col·laboració amb les direccions i les AFAs del centre, que és la manera d'entendre la realitat dels entorns escolars. I a vegades hi haurà aspectes que seran difícils de fer. També vam treballar el tema de les ombres molt més tard, amb la plantació d'arbrat a Can Mates i a l'Olivera. Vam pacificar alguns altres entorns. Queda molta feina per fer. No és fàcil i crec que és un tema de ciutat, que si tothom d'alguna manera està per la labor, jo crec que no és complicat de fer. Aquí tindrem despeses que tenia jo, no us tindria vostès, tenia els que els traiem a l'aparcament. Jo tenia, quan estava al govern, els que els traiem a l'aparcament aquí protestant. Per tant, es girarà la truita en aquest cas, però crec que és millor tenir aquesta gent aquí i que prevalgui la salut i la seguretat dels infants, perquè l'aparcament no és un dret. Gràcies.
Gràcies. Demanaria a la senyora Carme Roca, no?, que formuli la segona pregunta. Si és molt breu, sí.
Trobo a faltar, o sigui, el que ens ha explicat el Francesc, nosaltres ja ho coneixem, perquè com bé ha dit ell, estem treballant amb el projecte de pressupostos participatius des de l'inici, ja ho coneixíem. Això no hem vingut a sentir això, hem vingut a sentir de part del govern què teniu pensat fer per la pacificació dels entorns escolars. Els camins escolars ja els tenim, nosaltres demanem que volem anar més enllà, o sigui, la pacificació dels entorns escolars, i quan treballem en participació ens ho van repetint: això no és entorns escolars, això és només camins. Aquí hem vingut a parlar sobre els entorns escolars i encara no ens heu dit res, a part de que hi haurà més policia, no ens heu dit res.
Doncs per ara és la... A veure, senyora Cristina Paraire, de Serveis Urbans.
Sí, nosaltres entenem que amb totes aquestes accions, més el reforç, per una banda la seguretat millorarà. Pel que fa a la pacificació dels entorns escolars, com ha dit el senyor Gallardo, que ho va fer ell en el mandat anterior, doncs es va millorar i pacificar alguns carrers, és cert. També he de dir que en aquests, estem avaluant, però encara no tinc res a comunicar-los de nou, possibilitat d'altres entorns que es puguin pacificar, si dona possibilitat de pacificació, o veure a cada escola quines mesures es poden prendre. També vull dir que està molt bé que vinguin, però el mal ús dels entorns escolars el fan els pares que van a portar els nens amb cotxe als entorns escolars. No, ho dic així, quan, si tu tens un carrer que està pacificat i no es pot circular i entra un parc, que és el dia a dia que ens estem trobant. Hi ha veïns que no poden entrar, no poden circular pel carrer. No, jo, escolti, no m'acusin de coses que
silenci,
jo no he dit.
Sisplau.
O sigui, van haver-hi uns accidents, s'estan prenent mesures i s'hi està treballant. Això crec que ho han explicat i crec que per part de la coordinadora i de les AFAs es sap, perquè s'està fent un treball i s'han fet accions. Val? Això per una banda. Vostè ara m'ha preguntat pels entorns, pacificació, entorns escolars. Alguns entorns escolars es pacifiquen conjuntament amb actuacions dels camins escolars que s'estan treballant. Si el que vostè vol és que tallem tot l'entorn del voltant d'una escola, és més complexa i ho entendran, perquè si no ja estaria fet. Val? Llavors hem d'anar treballant-ho i fent-ho bé. En aquests moments s'està treballant seguretat, aquest reforç tan demandat per totes les AFAs i que compartim, jo crec que ho hem dit tots, i també el tema del camí escolar per poder arribar en bici, per poder arribar a peu. És cert que hi ha carrers, hi ha escoles que es van tallar carrers que no es pot accedir amb vehicles. És així. Doncs jo l'únic que he posat sobre la taula, ja que estem tots tan preocupats, és que és complex fer-ho i que a vegades aquests 5.000... No faci, bueno, faci el que vulgui amb el cap, només faltaria. Però jo també li dic que tenim veïns que no poden sortir cada dia del seu pàrquing perquè hi ha algun pare que fa mal ús del carrer, que no es pot circular i que els veïns no poden circular perquè hi ha cotxes de pares d'un moment deixo la nena. Llavors, tots crec que estem treballant amb la mateixa voluntat, però ens hem de posar ben d'acord i és perfecte que vinguin. Això vol dir que totes les escoles i tots els pares i totes les AFAs i tothom està superconscienciat amb això i que entenem que és una prioritat, però després que ho sigui també de veritat. D'urbanisme tàctic que s'ha parlat, i jo crec que estem treballant diversos àmbits de l'Ajuntament amb tot el tema dels camins escolars, a la vegada que tractem com arribar amb els recorreguts que han anat prioritzant vosaltres, en aquest cas, i també doncs, des de l'equip de participació, doncs, també mirem tot l'entorn i anirem veient a veure quines actuacions es poden fer. Gràcies.
Gràcies, senyora Carme Roca, si formula la seva pregunta.
Bueno, primer, i no me'n puc estar, o sigui, em sorprèn l'actitud d'algunes persones amb la falta de respecte. Nosaltres hem vingut amb tot el respecte del món. Aquí hi ha nens i nenes que estan més callats que segons qui a segons on, i em sembla, senyor Benejam, que s'ha passat tres pobles. Perquè nosaltres no venim aquí a si sabem o no sabem. Venim a interpel·lar i venim a preguntar el que considerem. Nosaltres representem les AFAs de Sant Cugat, de les escoles públiques, i entenem que, no, vull dir, dintre de les famílies hi deuen haver votants de tots els partits. I hi haurà qui sabrà el partit, el programa, no, de cada un dels partits, i hi haurà qui no. I és igual, jo puc saber-los tots, però tinc o sigui, he de poder venir aquí a demanar que me'ls expliquin, o no? Val, doncs ja està. No, és que em sembla que és una falta de respecte com li ha dit a la Carola que si sabia o no sabia. Vull dir, això sobrava. Aleshores, bueno, jo venia pel tema de les places de les escoles Bressol. A mitja preinscripció vam saber que hi havia que l'oferta de places es quedava variada per, bueno, que es reduïa per un tema d'unes obres que s'havien de fer en dos escoles Bressol. Sembla ser, i no ho hem vist anunciat de quina manera es farà ni com es pretén adjudicar aquestes places, però pel que hem pogut llegir, no sé si anem equivocades o no, aquestes places s'oferiran en el moment en què les obres estiguin acabades, ens ha semblat entendre. Això vol dir que s'adjudicarien un cop finalitzat el procés de preinscripció, i volem saber de quina manera es garantirà que l'ordre d'adjudicacions siguin els de criteris per prioritat. I si no s'adjudiquen, o sigui, s'adjudiquen ja un cop començat el curs, clar, entenem que aquestes places s'adjudicaran per les famílies, doncs, que no sigui una necessitat real la de tenir la plaça, no? Que es puguin esperar a que aquestes places estiguin disponibles. La pregunta és això, no? De quina manera es garantirà la transparència i l'ordre d'adjudicació de les places.
Gràcies, senyora Carme Ardit, si vol respondre.
Bé, bona tarda. Bueno, primer volia deixar clar que no es va donar a conèixer a mitja prescripció, sinó just abans de l'inici de la prescripció. És a dir, en el moment en què vam tenir o vaig tenir coneixement d'aquesta situació, ràpidament, perquè les famílies jo sabia que estaven informades erròniament, no per voluntat, val? Ho vam comunicar en seguida. Ho vam comunicar perquè quan fessin les peticions ja tinguessin l'oferta, o sigui, ja miressin que aquesta oferta havia variat, val? Quan es va publicar l'oferta, ja era l'oferta real que podem publicar en aquest moment. Això és un tema que m'ha vingut heredat, vull dir, no ha sigut voluntari. I el tema d'obres, a veure, només hi ha obres en un cas, Val? Perquè hi ha altres coses que ja estaven fetes, però no s'havia enviat la documentació i ara s'ha de tornar a iniciar l'expedient perquè havia caducat. Llavors, obres només hi ha un cas, que és construir una dutxa. Aquesta dutxa està en mans de la brigada, que segurament es farà molt ràpidament. Això no vol dir que després els tràmits que hem de fer amb la Generalitat vagin més ràpid o menys ràpid. Això ja no depèn de nosaltres i va a via augusta. Hi ha un altre tema que és inutilitzar un altell que hi ha, però això simplement és tancar-ho, vull dir, això no són obres, i l'altra cosa que ja estava feta, que era tancar un accés. Però això ja estava fet i l'únic tema que tenim ara és que la Generalitat ens pugui donar aquesta autorització. Com s'adjudicaran? Doncs aquest dimecres hi ha una taula de planificació, conjuntament amb inspecció, etc., on es decidirà aquest procediment. I aquest procediment en funció d'en quin moment es doni. No és el mateix que es pugui donar, que vagi molt ràpid i es doni la setmana vinent, a que es doni al setembre o es doni a l'octubre. I això és el que s'ha de definir aquest dimecres. En quan ho sapiguem, transparència total i ho explicarem.
Gràcies, senyor Juan Ignacio Puebla. Breument, perquè hi ha molta gent que ha d'intervenir. Breument, sisplau.
Jo sé el meu, però he de poder contestar. Gràcies. Bueno, la referència que ha fet la Carme a la meva intervenció sobre la intervenció anterior de la Carola. No? Bé, jo no m'agrada tenir discussions amb ningú, al contrari. O sigui, nosaltres, efectivament, estem per servir al públic i a vegades sí que tenim alguna reticència sobre com es tracta per part de les entitats els partits, perquè això passa, no? Hi ha una diferència de tracte entre les persones que estan dirigint algunes entitats, no dic la de vostès, no ho dic, però... No. Amb el tema de faltar el respecte.
Prego, no inicia un debat, sinó acabo després...
Bueno, jo hauré de resposta meva és... si la resposta ha sigut dura, ho sento. Perquè és veritat que poder ha sigut... Bueno, és la seva interpretació. Pot dir dura, fora de lloc, no sé. La qüestió és que algunes de les intervencions, o una de les intervencions que ha fet la Carola, ha esmentat una sèrie d'entitats que recolzen el que avui venien a demanar, no? La informació que avui venien a demanar. I en algunes d'aquestes entitats, vàries, a nosaltres no ens que ens hagin fet comentaris fora de lloc, és que ens han insultat directament moltes vegades.
O sigui, vosaltres cobreu per això.
Sí, jo, és que cobrem per donar les explicacions i per recolzar i per donar servei a la ciutadania. I és el que fem. No, que jo faci...
Sí, perdó, no obrim un debat que no...
Que jo faci comentaris
senyor,
sobre això,
senyor
no vol dir que no ho fem.
Senyor Benejam,
per tant, clar...
Senyor Benejam.
Igualment.
Sisplau.
Igualment.
És que hi ha més persones que volen intervenir. Gràcies. El senyor Joan Ignasi Puebla, si li acosten el micròfon, sisplau.
Hola, bona tarda. Soc l'únic veí del restaurant Garden Pizza. Ja vaig venir fa uns mesos per explicar que teníem problemes de soroll amb el restaurant i també vaig explicar que hem sigut agredits, que ens han amenaçat, etc. No? I una qüestió que vaig plantejar en aquell ple era que hi ha unes obres d'ampliació de la terrassa que l'Ajuntament va declarar il·legals, però que a l'hora de fer retirar aquelles obres, l'Ajuntament, el nou govern, va decidir arxivar. I jo vaig fer un recurs i els hi vaig presentar les fotografies comptant que aquelles obres segueixen allà. Llavors, han passat 8 mesos des d'allò i ens hem vist obligats, perquè se'ns passa el plaç, a presentar una demanda, un recurs contenciós contra l'Ajuntament. Vale? Fins i tot en aquell ple crec recordar que la senyora Parella va dir que havien tingut problemes perquè tenia molta feina i que respondrien, però això no ha estat així. Fins i tot la síndica, hem acudit a la síndica de Greuges i també se li han anat moltes llargues i no hem tingut cap resposta. Vale? Jo, com a exemple, diguem, perquè això no és una qüestió aïllada, com a exemple del que vivim, si algú passa pel restaurant ara veurà que hi ha unes, a l'entrada hi ha unes lones de color verd instal·lades, que les he posat jo, perquè l'última jugada al restaurant va ser tallar el xiprer que separa el restaurant de casa nostra, van tallar completament la meitat del xiprer i hem perdut la privacitat, la gent pot entrar a casa nostra o pot veure el que estem fent nosaltres. Tant és així que, com a prova, la casualitat que el senyor Carles Brugaroles fa dues setmanes vaig poder parlar amb ell cara a cara mentre ell estava dintre del recinte. No? I això és un exemple del que vivim i lo important que és per nosaltres que se'ns respongui, que no hi hagi silencis administratius. I la situació que vivim, nosaltres, per si de cas hi ha algú que té algun dubte, nosaltres vivim allà i no marxarem de casa nostra per moltes jugades i per moltes coses que amenaces, ens han dit que han cremat la casa, de tot. Vale? I per tant, jo demano concretament, tot i que hem posat el contenciós, nosaltres estem disposats a parlar-ho amb l'Ajuntament si té bé a fer-ho i que ens doni una resposta més concreta, no només que no han tingut temps. Moltes gràcies.
Gràcies. Li dono resposta a la senyora Cristina Paraire.
Sí, moltes gràcies. Bueno, és cert que no hem contestat tot. Començaré per això. No hem contestat tots els requeriments, expedients, denúncies que té. La síndica ens té apuntats a la llista negra per algun dels seus expedients i el nostre compromís és intentar respondre i que aquesta situació acabi. Quan vostè va venir al ple, després el vam rebre amb l'alcalde i que ens van poder explicar doncs, de primera mà la situació que estàvem vivint. S'ha fet mediació també per part de l'Ajuntament. Em sembla que properament tenen una altra jornada de mediació. Llavors, clar, que entenc que és dificultós. Vull dir, si vostè ha vingut a denunciar que no he contestat, doncs té raó. Bueno, jo no contesto. Que no hem contestat tècnicament tots els requeriments i vostè a més m'ho va explicar divendres doncs la repercussió negativa que això li podia suposar a vostè, cosa que ja li vaig demanar disculpes i que ho lamento, però en cap cas no hi ha hagut, vull també que quedi clar que no hi ha hagut cap ordre de no contestar, de no exercitar, de no fer les coses com toquen. Vull dir, potser no ho fem millor, no ho sabem fer millor, però en cap moment hi ha una voluntat. Llavors sí que jo crec que vostè ja ens ha exposat aquí doncs, malament que ho estan passant, no? Des del seu punt de vista. Ja la setmana que ve doncs, aquesta mediació, a veure si poden arribar a un acord. Jo després de... perquè sé que he signat alguns requeriments d'expedients i així li vaig dir, dic, ja n'he firmat 4 o 5, però n'hi ha més, n'hi ha molts més, i aquest que a vostè li interessava doncs no s'ha signat. Per tant, jo reconec que no ho hem fet amb temps i forma. No sé quines conseqüències tindrà això, però ja m'ho diran de serveis jurídics, perquè jo no ho sé, però sí que li anem atenent i responent als requeriments. I més no li puc dir del que li vaig dir divendres ja personalment. Gràcies.
Gràcies. Doncs passem la paraula al senyor Eduardo Unceta, de la xarxa solidària. Si es pot acostar algú a parlar. Hola. Em consta, com bé saben, que el dia, si no m'ho diré equivocar, però el dia 18 de juny tenim reunió per parlar-ne, oi?
Sí,
però endavant.
Sí, gràcies i bona tarda. Les paraules que llegiré són en representació de tota la xarxa solidària, moltes de les entitats aquí presents. El pressupost 2024 d'aquest Ajuntament ha retallat les partides destinades a cooperació, pau i drets humans en un 90%. L'import consignat representa un percentatge dels ingressos propis del 0,06%, 14 vegades menys que el 0,85 de l'any anterior i 17 vegades menys que l'objectiu compromès de l'1%. Aquesta tarda s'ha aprovat una modificació del pressupost que incloia una aportació a la partida dedicada al conveni d'escaps. Vull dir que això no arriba ni a maquillar la situació, perquè inclús amb aquesta aprovació d'aquesta tarda la retallada seria del 85% i l'import sobre els ingressos propis seria només del 0,086%. Ni la reducció mitjana del pressupost global de despesa ni la previsió d'ingressos propis per a 2024 no han experimentat ni de lluny aquestes reduccions. Aquesta retallada incompleix compromisos i declaracions d'intencions expressades pels partits del govern davant la xarxa solidària durant la campanya electoral i ja com a govern constituït. però sobretot i més greu, incompleix la determinació del vigent Pla Director Municipal de Cooperació aprovat per aquest Ajuntament de destinar a cooperació l'1% dels ingressos propis des de 2023. Aquesta dràstica retallada està portant les nostres entitats a una situació crítica i està tenint importants conseqüències, sobretot per a les persones beneficiàries finals dels nostres projectes. Això s'afegeix a la problemàtica reiteradament denunciada derivada de l'endarreriment dels pagaments de les subvencions aprovades i de la tramitació de les convocatòries de subvenció. Per aquest motiu, les entitats de la xarxa hem estat demanant des del mes de gener, primer a través de la regidora de cooperació i finalment directament a l'alcaldia, una reunió amb representants del govern municipal en capacitat decisòria sobre els pressupostos. Finalment, com recordava el senyor alcalde, fa dues setmanes aquesta reunió ens ha estat concedida per al proper 18 de juny. Volem conèixer si l'equip de govern té intenció de revertir aquesta situació, en quina mesura, de quina manera i en quin termini. La petició de les entitats de la xarxa és la modificació urgent del pressupost 2024, dotant de nou les partides de cooperació amb el 0,7% dels ingressos propis, que tot i així seria inferior al que marca el pla director i representaria una reducció respecte al 2023. Esperem en aquesta reunió poder tractar aquesta situació amb més profunditat que la que dona en aquests dos minuts i esperem que doni fruits. En desembre del 1994, el ple de l'Ajuntament acordà assolir l'aportació del 0,7% en el quadrienni 95-98 i ho va complir. Des d'aleshores, mai en els 25 anys que van del 98 a 2023, amb 7 equips de govern, 5 alcaldies diferents i travessant crisis de tota mena, mai l'aportació a cooperació havia estat per sota del 0,7%. Gràcies.
Si bé cert, com deia, que el dia 18 de juny tenim una reunió per parlar-ne, però jo crec que, evidentment, ara el tinent d'alcalde d'Economia, Carles Burgaroles, pot fer un primer avanç del que els explicarem el dia 18 de juny.
Gràcies, senyor alcalde, i gràcies, senyor Onceta. Ara ho explicava vostè molt bé, el compromís d'aquest Ajuntament amb les polítiques de cooperació, de drets humans, de pau, és molt antic i és, quasi diria, del tot transversal. I això fa molts anys que hi és, no és patrimoni de tots, al contrari, és patrimoni de tothom. I per tant, aquesta és una qüestió que el meu grup polític, igual que l'altre grup polític, Esquerra Republicana, que forma part del govern, jo crec que totes i tots tenim tot el compromís amb totes aquestes polítiques, forma part del programa de govern i a més formava part, fins i tot, ho recordo perfectament, perquè la seva xarxa d'entitats va organitzar un debat i allà clarament es va explicitar tots aquests compromisos que totes i tots compromim, tots aquests compromisos que tenim amb aquestes polítiques, no? Per tant, li haig de dir, em sembla, i amb el Pau, amb el senyor Pau Alonso, que el veig allà al final, no, que el dia de l'audiència pública de pressupost i ordenances, ell encertadament doncs, va treure tota aquesta qüestió i ja li vaig explicar, no? Que quan li vaig haver de dir al senyor alcalde que no podien complir aquest compromís, el senyor alcalde, doncs, primera es va entristir, es va emprenyar, i li vaig dir, mira, és que no és possible, no és possible, Josep Maria, Per què? Perquè les disponibilitats pressupostàries d'aquest Ajuntament en 2024 no arriben a complir, no aquest, molts compromisos. I per tant, està sent un pressupost que va ser molt difícil de tancar i de quadrar, però que era molt important tancar-ho en temps i forma, i que a partir d'aleshores, a partir de l'1 de gener, i un cop estigués en vigor, almenys ens donava algun marge de maniobra per anar pal·liant algunes de les moltes qüestions que no s'arribava a cobrir tal com caldria. I aquesta era la situació de partida del pressupost del 2024, no? Però dit això, i amb l'expedient d'aprovació del pressupost, i consta en la memòria, formalment, vàrem voler fer constar el compromís del govern, i el vàrem compartir amb tots els grups de l'oposició, de que al llarg del mandat no es perdria ni un sol euro de tots els compromisos que aquest consistori ha ostentat sempre en aquesta matèria, però que era imprescindible redistribuir-los amb el temps. I aquest és el compromís que avui per avui encara sostenim. Si hagués esdevingut, també li deia, me'n recordo el senyor Viable, no? El senyor Alonso, perdoneu, si esdevingués viable al llarg del 2024 a incrementar al pressupost, que són partides ordinàries, són les més complicades, de tot aquest capítol de partides, es faria, però ja li deia aleshores que ho veia molt difícil, i ho continuo veient molt difícil, i no és una qüestió de voluntat política, és una qüestió de viabilitat. Per tant, el que li trasllado és que aquest govern manté i sosté el compromís de que tot allò que no s'ha pogut aportar durant l'any 2024 per tot aquest àmbit polític que considerem essencial d'aquest Ajuntament s'haurà d'aportar entre els anys 25, 26 i 27. Per tal que en el conjunt del període, insisteixo, no només s'acompleixin els objectius dels compromisos que aquest consistori ha ostentat sempre, sinó que no s'hagi perdut ni un sol euro. No? Dit això, també amb la regidora, que és una qüestió que l'està patint molt, el que anem treballant és com podem pal·liar tant com podem l'impacte d'aquesta reducció tan severa en l'any 2024. Redistribuint recursos, diguem-ne, perquè clar, no tots els destins d'aquestes polítiques són igual d'urgents, perquè alguns d'ells, per exemple, van destinats a fons que són més grans i que potser com a profà, i li demano excuses si el que dic no és del tot correcte, però que potser es podria entendre que la no aportació durant un determinat període de temps, si es compensa en el següent període de temps, l'impacte que genera és relativament menor. I per tant, una mica doncs, mirant de dirimir i des de l'àrea d'economia mirant de col·laborar al màxim per assolir l'objectiu de que les polítiques doncs, quedin el menys afectades possibles d'aquesta situació, que, insisteixo, no és una qüestió de voluntat política, és una qüestió de viabilitat. I l'última qüestió amb la qual hem vingut treballant, que també vostè en feia menció, és en mirar des de la perspectiva interna també, li haig de dir, però també des de la perspectiva externa, sobretot pensant en una perspectiva externa, no? És que amb tot el procés de tramitació de gestió de les subvencions, doncs que hem de fer un gran pas endavant en termes d'agilitat. En termes d'agilitat, de simplicitat, de suport a les entitats, perquè els processos de justificació i de demanda també, no? Són cada cop més complicats i l'administració ha de col·laborar més i millor amb els beneficiaris perquè no hi hagi perill pels recursos que s'hi destinen, siguin els que siguin. I en tot cas, si aquest parèntesi temporal del 2024 el podem retallar al màxim avançant tot allò que podem en 2025, això és el que volem fer. I per tant, minimitzant, insisteixo, l'impacte en les entitats beneficiàries perquè, torno a dir, estem igual de sensibles que el conjunt del consistori com ho hem estat sempre. Per tant, jo els agraeixo, com sempre fem, no? Que vostès estiguin aquí perquè el que vostès defensen i el que vostès expressen crec que és compartit per part d'aquest consistori. Lamentem profundament aquesta situació i esperem que en no gaires mesos ja doncs pugui veure's que la situació comença clarament a remuntar. Gràcies.
Gràcies. Per complementar aquesta resposta té la paraula la regidora de Drets Socials i Cooperació, senyora Gemma Aristoi.
Doncs moltes gràcies. Bé, gràcies per ser aquí de nou, Xarxa Solidària. Efectivament, com expressàveu, l'aportació del 07 es va veure molt afectada en el pressupost passat, com moltes altres partides, ja ho ha dit també el tinent d'alcaldia. Els vaig expressar que la voluntat en cap cas era retallar, sinó revertir aquesta situació malgrat la incomprensió, malgrat aquest malestar inicial i malgrat aquest neguit que genera el veure partides en segons quin import econòmic, no? Que et fa tremolar de dir com sobreviurem o què és el que farem amb tota la tasca que feu a nivell de cooperació, drets humans i pau. I d'aquí doncs, que sí que, com deia també el tinent d'alcaldia, vam manifestar la necessitat que hi hagués en aquest pressupost un annex que contempla aquesta voluntat de revertir aquestes partides amb imports inferiors al que era desitjable. Aquest annex li dono valor i li donem valor justament perquè va ser un acord, va ser un consens i ens permet doncs, continuar remant i continuar avançant amb aquesta voluntat de que no es perdi ni un euro del que ha de portar Sant Cugat en matèria de cooperació, drets humans i pau. Dit això, també manifestar-vos, que crec que ja us ho he dit en moltes ocasions i sobretot quan us vaig trobant a cadascun, doncs que continuem remant, tenim la mirada posada en totes les partides econòmiques i en tot allò que anem, doncs podem resituant i al final del pressupost és una eina, no?, de treball que anem ajustant a mesura que passa el temps i a dia d'avui doncs, hem aprovat aquesta incorporació pressupostària al conveni d'ESCAPS amb la voluntat doncs, de fer possible un dels convenis, un dels compromisos que ja teníem lligats i que també estava en el pla director. Ens queda moltíssima feina, però tornem fent aquesta cirurgia, si ho podem dir així, doncs a veure com podem anar reajustant aquelles partides de l'àmbit justament per donar resposta. I sí que us vaig plantejar que la prioritat inicial era el donar resposta als convenis, i és una de les qüestions que anem treballant des de tot l'àmbit. El tinent d'alcaldia també ha manifestat, al llarg del mandat anirem avançant amb aquesta aportació de l'1%, que és un dels compromisos que vam adquirir tots els grups polítics, i nosaltres estem a govern amb Junts, no? Esquerra i Junts estem a govern, però tota la resta de grups polítics a les seves intervencions a nivell de pressupost ens van empenyent també i ens ho van recordant, igual que ho feu vosaltres. Per tant, jo crec que a nivell de consistori certament tenim aquesta voluntat. I per últim, ja ho hem dit, però tenim reunió el dia 18 i intentarem al màxim doncs portar una mica una línia de treball, unes possibles, no? Un full de ruta que ens permeti concretar doncs totes aquestes necessitats i treball que hem de fer per donar resposta al pla director i aquests compromisos amb una mica més d'aterratge i una mica més de coneixement cap a vosaltres. D'acord? Gràcies.
Crec que ha quedat força clar la postura del govern de revertir aquesta situació, aquesta lamentable situació. En qualsevol cas, el 18 de juny ens veurem. Jo voldria donar pas... No, em sap greu, és que hi ha molta gent que vol parlar i se'ns ha exhaurit el temps. Digui, senyor Onceta.
Respecte al tema dels CAPs, això és que era el cas més flagrant, i el que s'ha fet és reparar una anomalia que no sé com s'hauria de qualificar exactament, però quan s'aprova, perquè era un conveni plurianual. Quan s'aprova un conveni plurianual, s'aprova la despesa que compromet tots els exercicis, inclosos els futurs. Per tant, és una despesa que hauria d'estar bé contemplada ja en el pressupost inicial, no ara en modificació. Això una. Segona, una mica responent al senyor Brugaroles, hi ha necessitats que no són traslladables a futur. Hi ha necessitats que es cobreixen ara o ja no es podran cobrir. Això esperem en el dia 18 totes aquestes situacions explicar-les amb més detall, però hi ha coses que no són traslladables a futur. I per última, no podem estar d'acord amb aquesta manifestació de la voluntat política. Els pressupostos precisament són la màxima manifestació de la voluntat política i de les prioritats polítiques d'un govern. I efectivament no podem estar d'acord en que aquesta és la vostra voluntat perquè no es manifesta d'aquesta manera. Moltes gràcies.
Jo crec... Té la paraula el senyor Nicolau Gibert, de l'AFA l'Escola La Mirada, sisplau. Si es pot apropar i agafar el micròfon. Gràcies.
Hola, bona tarda. El meu nom és Josep de la Puente, en nom de l'Associació de Famílies d'Alumnes de La Mirada. Estimats i estimades membres del ple, volem començar la nostra intervenció solidaritzant-nos amb la víctima de l'atropellament del 2 de maig en camí a l'escola Gilbert Urlac. Aquest és el segon atropellament confirmat aquest any, després del de març, vora l'escola Joan Maragall, però en podrien haver succeït més. Com a AFA ens hem adherit a la mobilització de la pacificació dels entorns escolars i demanem mesures per tal de protegir les famílies de la violència viària. Tanmateix, també desitgem que l'escola La Mirada tingui un destí final pacificat i saludable, i per aquest motiu els hem requerit en múltiples ocasions que descartin la construcció a la intersecció d'una autopista i una ronda, donat que fins i tot els informes tècnics de l'Ajuntament ho consideren mediambientalment inadequat i que suposaria una hipoteca urbanística de seguretat i de mobilitat per la ciutat. Volem també expressar la nostra tristesa per la sensació d'abandonament per part de l'Ajuntament en la construcció de l'escola definitiva a la seva ubicació actual. En comptes de defensar l'alumnat, majoritàriament ciutadans de Sant Cugat, que estan en barracons, l'Ajuntament sembla cedir davant l'ofer d'una minoria poderosa i malintencionada. Han també deixat de donar suport al projecte de construcció de l'escola en conveni amb la Generalitat, afegint neguit i malestar als veïns. A més, en comptes de facilitar-nos la informació per tal de poder ajudar a l'entitat denunciada, no oblidem que es tracta d'aquest mateix ajuntament, bloquegen l'accés a aquesta informació. L'exemple concret el veiem avui, donat que repetim per segon ple consecutiu la nostra petició d'accés a la informació pública sobre els litigis contra el planejament i el projecte de construcció de l'escola La Mirada. Tot i les interaccions informals amb membres del govern que han existit i mitjançant les quals part de la informació ha estat transmesa, cal diferenciar i aclarir que estem parlant d'un procediment d'accés a la informació pública correctament enregistrat a la web de l'Ajuntament a data de 21 de febrer. El recordem també que segons l'article 33.1 de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de 2014 disposen de 30 dies naturals per retornar la informació a partir de la data de sol·licitud, recordem 21 de febrer, amb una possibilitat de pròrroga justificada de 15 dies de la qual no hem estat notificats. Cal recordar que la llei esmentada indica que el silenci és estimatori. Per contra, insistim, no hem rebut la informació demanada, ni en contingut, ni en forma, ni hem rebut sol·licitud de pròrroga. En particular, doncs, des de l'AFA de l'Escola La Mirada, ens agradaria, tal com vam requerir en el ple del mes passat, que els tècnics de l'Ajuntament recopilin la informació demanada a la petició registrada el dia 21 de febrer del 2024 amb número de registre E93452024, que tenia data límit el passat 21 de març de 2024 i de la que a dia d'avui no tenim resposta, més enllà d'informació parcial enviada per vies no oficials. Concretament, de nou, demanem còpia de totes les actuacions judicials des del 15 de novembre de 2023 fins al dia que les remetin, relatives a tots els procediments en curs que afecten la nostra escola, tant en primera com en segona instància, en el format de còpia dels documents originals, tal com va quedar registrat a l'esmentada petició. Moltes gràcies en nom de les famílies, l'alumnat i els docents de l'escola pública La Mirada de Volpelleres.
Gràcies. I dona resposta al tinent d'alcalde Jordi Puigneró.
Bé, moltes gràcies i molt bona tarda. Li donaré resposta al que planteja sobre l'assumpte de la informació. En tot cas, sí que permeti'm fer una breu intervenció sobre el que vostè ha exposat o ha llegit en aquest cas, no? En primer lloc, dir que no és que pugui estar absolutament d'acord amb desacord amb tot el que ha dit, però sí que crec que de tot el que ha dit podria ser matitzable en molts dels seus termes. Miri, ara, avui fa un any que aquest govern es va prendre, encara no el fa, però gairebé, va haver-hi ara fa un any les eleccions, i jo li puc assegurar, i ho sé per l'alcalde, però també doncs, altres regidors implicats, que l'assumpte de La Mirada ha estat l'assumpte que més hores hi hem dedicat. Tots plegats, des del propi alcalde, en multitud de reunions, la pròpia regidora d'Educació, el propi regidor d'Urbanisme, jo mateix, com en aquest cas doncs, portaveu una miqueta d'aquest àmbit tan transversal com pot ser doncs, aquest assumpte. Per tant, el que no hi ha hagut és, en cap cas, és despreocupació del tema. És més, aquest tema ens preocupa, ens ocupa i, a més, tots som conscients que és un dels grans temes que tenim, evidentment, sobre la taula. Però també haig de fer evident que no és l'únic tema. A Sant Cugat hi ha moltes qüestions que ens preocupen. I dediquem moltíssim temps, evidentment, a gestionar aquests temes i entre ells també el de La Mirada. Dic que també que, per tant, el que no se'ns pot acusar i no es pot dir que després d'un any no haguem sigut un govern, en aquest cas, que haguem escoltat en tot moment tant els diferents interlocutors, en aquest cas pot ser l'AFA, com pot ser, evidentment, la pròpia direcció de l'escola, com pot ser també, evidentment, els veïns, la pròpia associació de veïns, en aquest cas del barri. Hem escoltat també, evidentment, en els diferents partits polítics sobre aquest tema. No? I hem constatat una cosa, i és que en aquest assumpte no hi ha un consens. No hi ha consens. És així. Però no hi ha consens entre els propis veïns. No hi ha consens a vegades quan parles amb determinats pares o parles amb d'altres. O sigui, és evident que és un tema complex. Quan no hi ha aquest consens vol dir que, evidentment, la situació a la que hem arribat després d'un any, i també, perdó, no d'un any, això ja ve de fa molts anys, no? És que venim d'una situació amb una proposta, diguéssim, feta durant la passada legislatura, de fer una escola en un lloc on està judicialitzat i on no sabem quin serà el resultat, no en sabem, continuem amb la mateixa incertesa que el primer dia, però el que sí hem tingut, o hem dit des del primer dia per part d'aquest govern, és que nosaltres no ens aturaríem amb quin és l'objectiu que tenim amb l'escola La Mirada, i és que hi hagi escola, que hi hagi escola i que hi pugui ser quan abans millor. No? I és evident que en aquesta situació de no consens polític, no consens veïnal, informes desfavorables per part de la pròpia Generalitat en l'actual àmbit del bosc judicialitzat, doncs nosaltres hem avançat amb la línia de buscar noves ubicacions per no quedar-nos aturats, evidentment, en una situació que si només diguéssim, doncs estiguéssim pendents de què passa amb les sentències del bosc judicialitzat, podem estar aquí doncs potser anys sense escola. Nosaltres no volem aquesta opció. No creiem que sigui l'opció més bona. Creiem que hi ha altres opcions, que segurament doncs, el projecte
no és el projecte que tots o que vostès havien somiat o que alguns de vostès havien somiat, estem d'acord, no ho posem en qüestió, però segurament que un projecte d'escola en alguna altra ubicació serà molt millor que la situació actual i molt millor que un projecte que no sabem si es podrà acabar fent, en aquest cas, a l'opció que s'havia determinat la passada legislatura, que era el Bosc. I per això estem treballant. I no parem de treballar en aquesta línia. Volem vèncer aquesta incertesa i, per tant, en aquests nous emplaçaments que hem posat sobre la taula, que, en fi, s'havia dit que potser no existien, o com a mínim amb les condicions que s'havien posat la passada legislatura, però de nous emplaçaments n'hi ha. D'aquests dos nous emplaçaments, evidentment, que és el cas de la Clota i és el cas de la Guinardera, també s'hi va afegir un tercer emplaçament, que era la ubicació al costat del Leonardo, en la ubicació original de fa molts anys, que, com sabeu, hi imperava un informe de protecció civil que el feia inviable. Vam també intentar explorar aquesta possibilitat, i aquesta possibilitat s'ha explorat, l'alcalde s'ha reunit, jo també m'hi he reunit, en fi, i hem estat insistint en aquest cas perquè Adif ens fes arribar, tant a nosaltres com a Protecció Civil, per veure si podia haver alguna possibilitat de canviar aquest informe que feia inviable la primera o la ubicació original. I és veritat que Adif ens ha respost a l'Ajuntament, però no ens consta que aquesta resposta d'Adif hagi estat feta o hagi arribat, per dir-ho així, a l'òrgan que ha de fer l'informe, que en aquest cas és Protecció Civil de la Generalitat. No ens consta, potser en els darrers dies això ha succeït, però fins a dia d'avui no ens consta que això, aquesta resposta d'Adif s'hagi pogut produir. Per tant, tampoc podem estar eternament esperant aquest informe de Protecció Civil havent vist nosaltres quin és el contingut de la resposta que ha fet Adif. És evident que l'informe no l'ha de fer l'Ajuntament, però veient aquesta resposta d'Adif, ens podríem aventurar quina serà la resposta. És evident que no l'hem de fer nosaltres, però vaja, allò que diuen els castellans, no? Blanco i en botella gairebé, no? Per tant, aquest és el panorama que tenim en aquests moments. Per tant, hem escoltat, portem un any escoltant, portem un any intentant trobar solucions i també creiem nosaltres que ha arribat el moment també de prendre decisions. Hem tingut el període d'escolta i ara toca decidir. I, evidentment, per poder decidir, se'ls posarà tota la informació sobre la taula. De tota la informació que vostè em comentava, que han demanat en els darrers plens, dir també que nosaltres estàvem a l'espera, abans de poder-los facilitar de forma més formal que s'ha fet fins ara, poder disposar també de la informació de Protecció Civil, perquè en matèria de judicial, en fi, també ha sigut públic el que s'ha dit ja sobre. No hi ha, per dir-ho així, grans novetats en matèria judicial. Tots sabem com estem en aquest tema i com està la situació del Bosc, amb les sentències que també estan per venir, ja veurem quan. I, per tant, la idea, i així també m'ho traslladava l'alcalde, és que ben aviat, per tant, d'aquí 10 dies, 15 dies, es pugui fer aquesta reunió. I, per tant, en aquesta reunió se'ls hi pugui, a tots els actors, per tant, no només a l'AFA, sinó a la direcció, també a l'associació de veïns, es pugui fer arribar tota la informació perquè puguem prendre ja una decisió definitiva sobre l'escola. I aquesta és la posició del govern. Ens hem mantingut en aquesta posició i jo crec que hem sigut, molt escoltadors. Crec que un any després hauríem pogut prendre una decisió abans, i no ho hem fet precisament per veure si els diferents camins que s'obrien eren possibles, però és veritat que no podem continuar en una situació, perquè llavors el que passarà és que no hi haurà escola. No hi haurà escola mai, o potser d'aquí 15 anys. I creiem que qualsevol de les solucions que puguem prendre ara de forma més ràpida ens han de poder permetre avançar quan abans millor perquè aquesta escola existeixi i deixin d'estar els nens en barracons. I ara mateix, evidentment continuem amb aquesta opció del Bosc, però sabem com està. Hi han dues opcions a sobre la taula bastant realistes, que és la Clota i és la Guinardera. Una altra opció, que és l'opció original,
però que veient l'informe de DIF no se'ns escapa dir que no la fa inviable, però gairebé. En tot cas, esperarem a veure què passa amb l'informe de Protecció Civil, però no ens esperarem a que Protecció Civil ens faci arribar aquest informe. Crec que ja hem esperat prou temps, portem un any esperant, no podem esperar més, i per tant, en els propers 15 dies, 3 setmanes, se us convocarà una reunió per part de l'alcaldia, on prendrem ja una decisió definitiva sobre aquest tema, i evidentment també mirarem que els diferents grups polítics ens puguin acompanyar en aquesta decisió, perquè al final el que volem és el millor pels nens i nenes que avui no tenen escola i que tenen doncs, un conjunt de barracons que evidentment doncs, són dignes, però no és la solució definitiva ni la millor solució que volem pels nens de l'escola a la Mirada. Gràcies.
Gràcies. Donem pas a la senyora.
És que encantat de conèixer el posicionament del govern, però no els hem preguntat per això, els hem preguntat per una informació que hem requerit d'una forma oficial, d'una manera, no?, que té uns terminis i que ens ha d'arribar, entenem, en forma de còpia en algun moment. De fet, hauria d'haver arribat el 31 de març. Aquesta és la pregunta concreta que els estàvem fent i crec que jo me'n vaig aquí sense tenir clara data per què no la tenim.
Sí, vostè ha fet una introducció, jo he intentat també respondre a la introducció que ha fet i li he dit que també li respondria, li he dit que aquesta informació li serà facilitada en aquesta reunió que es convocarà ben aviat per aquesta primera segona setmana de juny i que també així tindrem una mica més de marge per veure si ens arriba ja definitivament també l'informe de Protecció Civil, que també és un element molt important, més enllà evidentment de la situació judicial del bosc, que tots sabem quina és, que no ha canviat de forma, diguéssim, pel que coneixem, diguéssim, i hem conegut al llarg d'aquestes darreres setmanes.
Sí, aquesta nova reunió informativa, perquè n'en portem moltes i en farem tantes com faci falta, perquè al final el que volem és tenir la millor escola possible i l'hem de fer entre tots, aquesta escola, amb vosaltres i amb els seus partits polítics. Tots hem de fer possible aquesta escola. Està prevista pel 10 de juny, però això ho sap perfectament el Marc, el president de l'AFA, ho sap també la direcció de l'escola i ho sap la presidenta de l'Associació de Veïns. En principi està previst pel 10 de juny. Gràcies. Doncs passem a la paraula de la senyora Maria Carme Ferrer, sí, si ens acompanya. Endavant, endavant, us acosteu aquí davant, sisplau. Sí, tenia Maria Carme Ferrer i Didac Andrés, que crec que la situació era la mateixa. Endavant.
Bueno, més que res, informar que avui heu parlat d'un edifici que hi ha a Sant Cugat, en l'avinguda Lluís Companys, número 4, que és molt visible des de l'estació i els que aneu a buscar el tren suposo que l'heu vist. Aquell edifici és dels mateixos propietaris del Bar Catalunya, que també n'heu parlat aquest matí, de que els propietaris doncs, no tenen l'acostum de fer mai cap reforma ni cap manteniment. I en aquest sentit, he recuperat un document de l'any 2004 on se'ls exigia per una resolució de l'Ajuntament que els propietaris havien de fer una revisió i una rehabilitació de l'edifici que havia sigut visitat per dos tècnics de l'Ajuntament i un inspector urbanístic. I des d'aquell moment que nosaltres, els inquilinos que viuen en el bloc, tenien algunes esperances de que tot les deficiències que s'observaven quedarien resoltes. No es va fer mai res i la solució, bueno, el que ha anat a parar és que en aquests moments, des de fa un parell d'anys, es va esfondrar un dels balcons i tenim l'edifici allà empantanegat. I aquest és el tema que ens preocupa. I ara el meu company, si us permeteu, us posarà en antecedents o el que hem cregut que valia la pena exposar.
Va, aviam, la qüestió de la ruïna econòmica no és només que vagin a tirar l'edifici a baix o que tinguem aquesta amenaça per part de la propietat, sinó que també implica que les persones que hi són dins, que haurien de ser reallotjades segons el marc legal, estan rebent una pressió per part de la propietat de que no rebran cap tipus de reallotjament. Llavors aquest és el marc en el que ens trobem ara mateix. Quan cau el balcó, comencem a rebre notificacions per part de l'Ajuntament en les quals es demanen revisions de la inspecció tècnica de l'edifici. Es valora que l'edifici és construït l'any 59, però també s'indica que no s'ha trobat cap inspecció. És a dir, des d'abans que hi hagués un ajuntament democràtic aquí, ja hi era l'edifici, però encara no hem trobat cap tipus d'inspecció tècnica que garanteixi que aquest edifici ha estat revisat tant a nivell institucional com per part de la propietat. Llavors, en el marc legal de la ruïna econòmica, si la propietat és la responsable del deteriorament de l'edifici, també és la responsable de reallotjar els veïns i les veïnes. D'acord? Llavors, en aquesta situació en la que ens estem trobant, de molta pressió, amb persones que estan dins del marc de la llei de dependència, tenim veïnes de 95 anys, en aquesta situació el que demanaríem a l'Ajuntament, sobretot als càrrecs que teniu competència en aquest àmbit, és que ens oferiu algun espai per trobar-nos, per poder mediar amb aquesta propietat que està assumint una posició d'intransigència i que ara ens poguéssiu oferir un espai de trobada per poder mediar en aquesta situació.
Respecte a l'espai de trobada ja hi podeu comptar, per mediar. Ja, amb això ja hi podeu comptar. Quan? Pep, si li agafes el telèfon i després quedem. Cap problema. Serà ràpid, això. No sé si el regidor d'Urbanisme vol afegir alguna cosa més al respecte.
Sí, bueno, aquí tot va sorgir, com vostès han dit, arrel de que va caure un balcó i a partir de caure aquest balcó es van començar a obrir totes les alertes de veure què estava passant amb aquest edifici. Em senteu? Sí? No? No era? Doncs al caure aquest balcó es va començar l'emergència per dir a veure què està passant. Doncs van començar a arribar els primers informes a l'Ajuntament i l'Ajuntament, per tal de garantir les condicions de seguretat de l'edifici i qualsevol persona pogués tindre qualsevol problema i que no hi hagués temes aquí que poguessin fer mal a les persones, va requerir que s'apuntagués tot l'edifici i que s'investigués a veure exactament què estava passant. Aleshores resulta que això s'ha passat perquè aquest edifici té definitivament té aluminosi. I arrel de que té tot l'edifici amb un tema d'aluminosi que vostès deuen conèixer de què va això de l'aluminosi, els nostres serveis tècnics van començar a investigar i, bueno, i la propietat de l'edifici ens va instar a seguir un procediment de ruïna econòmica. Aleshores, tenim informes dels nostres serveis tècnics, tenim informes dels nostres serveis jurídics en què està en un cas de ruïna econòmica. És un tema absolutament, fins aquí no he entrat en cap altra qüestió, és un tema absolutament tècnic, un tema absolutament jurídic. O sigui, estem parlant només d'un immoble. Jo no sé el que havia passat abans, el que havia passat... sí o no, de quin any és? No ho sé, és igual. Jo li explico el que sé. A partir d'aquí... doncs es va instar la ruïna econòmica i es va declarar la ruïna econòmica, que deuen saber perfectament de què va això, no? Del valor, del nou i el vell, etcètera, no? Que això és un tema molt tècnic. No? Aleshores es va instar a apuntalar l'edifici, aquest edifici està apuntalat en aquests moments, no? Tota la planta baixa està apuntalada, tinc constància perquè hi he estat i m'ho he visitat. No, té parts de la planta baixa està apuntalada i té algun pis també. I té... estic parlant de l'edifici... amb el Bar Catalunya, no de l'edifici. Estic parlant de Lluís Companys.
Lluís Companys, a planta baixa no hi ha res
apuntalat. Bueno, és igual. Potser té raó vostè. Llavors, hi ha apuntalats als balcons externament. Vale? Hi ha algunes mènsules pels pisos també perquè no caiguin en algun pis. S'ha instat als béns, jo tinc constància que s'ha instat a que no trepitgin balcons i no trepitgin terrasses. Vale? Però, en definitiva, la situació és que en aquests moments és un edifici en ruïna econòmica. Un altre tema. Home, jo no voldria fer un debat tampoc.
Però deixi que acabi la intervenció, sisplau. Gràcies.
Jo no voldria fer un debat, jo li explico el que sé. A partir d'aquí una altra cosa és que es faci un seguiment de les quatre pisos que d'alguna manera estan on hi viuen persones encara. Aquí tinc constància que ja als baixos ja no hi ha ningú. Tinc constància que hi ha 12 pisos, que n'hi ha 4 d'ocupats, amb un d'ells un matrimoni, perquè tinc entès, i els altres un matrimoni que deu tenir aquí, doncs, per les coses que jo més o menys sé, doncs un matrimoni d'uns 80 anys, si no m'equivoco, i després hi ha un altre que hi ha una mare i que a vegades hi va també alguna filla que l'acompanya, no? I després hi ha dos jubilats també més, amb dos pisos més. O sigui, estem parlant de 4 pisos de 12. No? De moment no hi ha hagut cap més actuació. l'actuació ja s'ha declarat la ruïna per temes absolutament i estrictament tècnics i jurídics, i aquí ens hem quedat. És cert que aquí ara hi ha dues opcions. La propietat pot instar, doncs parlarem en tot cas de les famílies vulnerables que allí són, que això és el tema final que us voldria parlar. Llavors la propietat té que prendre una decisió aquí, ens ha d'instar a veure si realment vol rehabilitar l'edifici, és una opció, o vol tirar a terra. Aquests són els dos camins que marca la llei. Una altra cosa és que, com que encara no s'han definit amb aquests termes, nosaltres estem fent un cert seguiment, no un cert seguiment, un seguiment, perquè per alguna cosa tenim aquestes dades de les persones que hi viuen i sabem perfectament el que està passant, i fem un cert seguiment fins que ho fem d'una manera molt més profunda, per dir-ho així, quan sapiguem exactament a veure què realment passarà amb aquest immoble. Si té intenció de tirar-lo, té intenció de rehabilitar-lo, que en el fons són dues posicions completament diferents, i crec que també tenen conseqüències diferents. I estem a l'espera d'aquest pronunciament, però mentrestant amb serveis socials estem al damunt d'aquest tema, així a l'espera de a veure què passarà. Res més.
Senyor Àngel Pedrós, per complementar la informació de serveis socials, té la paraula la regidora de drets socials, senyora Gemma Aristoi.
Doncs gràcies. Complemento una miqueta l'aportació del regidor d'Urbanisme. Bé, com deia, en aquests moments estem analitzant jurídicament quina és la situació per aclarir les responsabilitats, com bé deia també el regidor, les responsabilitats i les obligacions que té en aquest cas el propietari. En base a això i tenint en compte doncs, els casos que sí que tenim en seguiment, i si cal doncs, evidentment afegim qualsevol altra situació que estigui en situació de risc de perdre el seu habitatge, els incorporarem en aquesta llista i evidentment doncs, gestionarem la situació amb la màxima rigorositat i la màxima agilitat, que és el que segurament necessiten les famílies en aquestes situacions. Per part nostra, doncs, això estem en primer contacte doncs, amb les famílies que ens consten i que tenim en seguiment, però de totes maneres doncs, en contacte també amb la regidoria d'Urbanisme justament per abordar altres situacions en cas que sigui necessari. D'acord?
Gràcies. Doncs... Sí, perquè així queda enregistrat. Si pot ser breu, sisplau, que estem
sí,
fora de temps.
Sí, serà breu. Gràcies. A mi m'ha sobtat que hem parlat molt de l'edifici, però, o sigui, de quines mesures prenem amb l'edifici, però no hem parlat de quines mesures prenem amb les persones. I també m'ha sobtat que la declaració de ruïna econòmica, potser jo és que tècnicament no conec tant aquesta qüestió, però jo havia vist que s'interpretava que el preu del futur immoble, el qual, si la reparació superava el 50% d'aquesta reconstrucció, és quan es declarava la ruïna econòmica, doncs en aquest futur immoble es valorava a 750 euros al metre quadrat construït, i a mi em semblava un preu francament baix. Llavors penso que a més de que podríem revisar moltes qüestions, el que sí que per nosaltres és urgent, com havia demanat a l'alcalde, és que puguem tenir una data per poder-nos reunir i iniciar una mediació amb aquesta propietat que ja fa molts anys que està jugant un joc en el qual aquestes persones estan tenint un patiment. Perquè que tu t'estiguin dient amb 95 anys que te'n vas al carrer, quan tens un contracte indefinit, quan l'has pagat tota la vida, quan sempre has complert, doncs crec que és saltar-se completament les normes del joc en el qual estem jugant, i per tant m'agradaria, si cal, que em deixin el telèfon o el que sigui, que deia l'alcalde, ara que puguem concretar una data i una hora per iniciar un procés de mediació amb aquesta propietat. Gràcies.
Ara agafen el telèfon i així podem quedar, ara mateix. Gràcies a vostè. Doncs repenem el ple amb el punt número 35, que seria la moció del grup municipal d'en Comú Podem per posar en marxa un servei de vehicles